Són les 9. Ara explicava la Maica en detall els fets i el context en què es va produir aquest tiroteig ahir amb aquest assassinat al carrer Balmes de Barcelona. Fa unes setmanes teníem amb nosaltres l'intendent dels Mossos, que ens en parlava i detectaven una desinhibició en l'ús de les armes de foc i que detectaven també ràfegues a trets.
Hi ha un lleuger increment també en l'ús d'armes de foc, en la desinhibició a vegades de les armes de foc, no tan quantitatiu, sinó de desinhibició. I això també és un element que s'ha d'analitzar i que ens ocupa. No és el mateix portar una arma de foc a la via pública o fer un ús d'arma de foc intimidatori que amb una arma de foc fer ràfegues a trets. Detectem més incidents d'aquest tipus i això és un problema en gran part generat no tant per la interacció social sinó per entorns criminals.
I la Maica et deia que són execucions directes d'un sol tret com la d'ahir. Ara ho comentarem a l'Àgora amb Joan Puigcercós, Afra Blanco, Ignacio Rigau i Jordi Mir, i també Montserrat Iglesias, que és directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona. Montserrat, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I gràcies de nou per acompanyar-nos. Abans de res, deixem fer una ronda amb els aguristes. Joan, com veus la situació?
És preocupant, perquè érem conscients de fa anys que Barcelona havia estat un refugi en el seu moment d'una part de la camorra, de la màfia italiana. Semblava que això es havia aturat, es havia desplaçat més cap al sud, però ara hi ha un rebrot de crim organitzat internacional, no? I que et sembla que té la seu a Barcelona, o opera des de Barcelona, o és un dels seus punts dels quals opera. I això, vaja, amb una... Això supera molt del que hem vist fins ara. És, dir, és normal que els cossos de policia, començant pels Mossos, tinguin preocupació perquè no és fàcil. Són gent que no... Que molts venen amb experiències de guerra, sobretot el cas d'Albano-Kosovar, és en el cas dels Balcans. Són gent que no té cap tipus de lligam amb el territori, que bé, opera, se pot anar, pot desaparèixer, pot tornar... Per tant, d'una situació d'una dificultat extrema pels cossos policials.
Jordi.
Jo per apuntar una altra qüestió. A mi em sembla que ens hauríem de fixar en una aparent paradoxa, que és, normalment, quan parlen els cossos policials, els Mossos, i ens diuen, bé, en el debat públic, per exemple, s'està posant molt el focus en un tipus de delicte, que nosaltres veiem que redueix, i veiem que en el debat públic i polític s'està posant molt l'accent en temes de reincidència, en temes de delictes que alguns partits associen amb persones migrants o amb col·lectius migrants. Mentrestant, els Mossos ens estan avisant d'un crim que sí que està creixent. Llavors, hauríem d'ajustar aquesta atenció penso que és essencialment política, per part dels partits polítics, a quins són els fets delictius que són veritablement preocupants per la societat i no crear, diguem, falses realitats. I en aquest cas, com bé deia el Joan, sabem des de fa anys que se'ns va avisar això, el tema de la droga. Aquesta droga va associada amb mecanismes de defensa entre els col·lectius.
La Maica ho explicava ara perfecte, no?
I ens dius, doncs aquí és on hem de posar més el foco i no crear falses realitats que després només tenen un interès partidista darrere.
Afra.
Sí, estic d'acord també amb aquesta darrera reflexió. De fet, la Maica ja situava, no?, com s'han intentat instal·lar en les xarxes socials, doncs, aquesta associació de l'acció delictiva i violència precisament amb grups, i això em recorda molt a la situació que s'està visquent a Belfast. I em preocupa que des d'una banda no s'estigui atenent a les reclamacions dels mateixos professionals, però també alhora em preocupa que hi hagi un intent constant per intentar confondre, no?, el que és el delicte, l'acció delictiva de la persona amb tota una comunitat, perquè sabent, a més, que per l'extrema dreta, la dreta extrema, Barcelona i Catalunya és especialment atractiva, no? I sóc de les que creu que cap societat surt més reforçada quan es substitueix la justícia precisament per una venjança col·lectiva, i no crec que sigui només l'única, sinó que també tota Catalunya es veu en el marc de la convivència com no reacciona de la mateixa manera, però crec que també hem de posar l'accent i l'atenció en aquest moviment que es pot viure a xarxes i aquest intent constant de la dreta i l'extrema dreta en vincular tota acció violenta amb la població, la comunitat migrant.
Ignacio?
Bé, el cas aquest del tiroteig de Balmes, i en concret el tiroteig de Balmes, a mi em sembla superinteressant perquè no deixa de ser la punta d'un iceberg que és el del crim organitzat, i en aquest cas el crim organitzat vinculat amb el tràfic de drogues i en concret el tràfic de marihuana. Perquè en el fons ens porta per molts camins superinteressants. El primer, parlo des d'un punt de vista polític i legal, per suposat. El primer és la fase embrionària en la que es troba Catalunya des de fa més o menys una dècada com a creació d'una proto-narcosocietat, que és una cosa que, de fet, la pròpia consellera d'Interior ja apuntava, que hi ha una por a que, per ser Catalunya un punt molt ben connectat amb el Mediterrani, molt ben connectat internament, per tenir, estar travessada per l'AP-7, sigui una zona on també certes mancances, diguem, de seguretat, sigui una zona especialment atractiva pel crim. Això per un costat. Per un altre, tenim un repunt espectacular en l'ús d'armes de foc, és a dir, amb tirotejos, ha augmentat quasi un 50% d'any a any, i un augment també espectacular de les incautacions d'armes de foc durant l'últim any. En l'últim any hem tingut més o menys unes 1.000 incautades d'armes de foc il·legals, com les que mencionava la Maica Navarro, entre altres, per exemple, subfusells d'assalt. Ja no estem parlant d'escopetes de caça il·legals, sinó subfusells d'assalt. Hi ha tot un mercat, de fet, de reacondicionament, fins i tot d'armes de caça, que són legals per fer-les il·legals o d'ús més criminal. I en tercer lloc, que em sembla el fòrum més interessant, és el fòrum internacional. Això estem parlant de dues bandes molt concretes, que de fet la pròpia notícia que donava la Maica Navarro a La Vanguardia apareixien, els Kabak i els Kaljari, que són bandes que porten en una espècie de batalla per tota Europa des de 2014. És veritat que és un episodi molt contingut de violència entre bandes, però que la imatge o la impressió d'inseguretat és fortíssima. Tan forta és, de fet, que no és fins a 2025, a finals de 2025, que veiem un esforç internacional entre el govern i les fiscalies espanyoles i de Montenegro per donar caça a aquestes dues bandes concretes. Per tant, alarmisme al just, perquè estem parlant d'un fenomen molt, molt, molt contingut de bandes, de violència i de diria fins i tot de dinàmica. Però és veritat que no deixa de ser com un avís del que podria convertir-se o del tipus de capital que podria convertir-se a Catalunya pel crim organitzat.
Montserrat, hem d'estar preocupats? Tenim motius per estar preocupats pel que estem explicant o no? Com a ciutadans?
Com a ciutadans jo crec que... A veure, crec que l'administració pública és la que ha d'estar preocupada. Com a ciutadans hem de confiar en les nostres forces i cossos de seguretat i en les polítiques de seguretat. Per què dic això? Perquè l'ecosistema de seguretat de Catalunya està canviant. És a dir, si nosaltres mirem les estadístiques, la majoria de delictes que es produeixen a Catalunya, gairebé el 80%, no arriba, són delictes patrimonials. Quin és el problema? Que en els darrers anys aquest ecosistema, on el focus de delinqüència eren els delictes patrimonials, s'està transformant. Per què? Perquè estan entrant aquest crim organitzat, aquestes drogues que generen delictes contra les persones. Per tant, l'ecosistema de delinqüència a Catalunya, que estava enfocat a temes econòmics, s'està traslladant a temes de violències envers les persones. Mm. El que passa que a la realitat actual, aquesta violència no és indiscriminada. És a dir, aquesta violència actualment s'adreça amb el tema de les armes de foc al que nosaltres anomenem intercrimi. És a dir, és una violència que genera de grups criminals cap a altres grups sí. criminals, és a dir, de delinqüents a delinqüents. Què implica això? Com a ciutadans hem d'estar preocupats. Si mirem les estadístiques, la delinqüència convencional s'ha reduït. Quin és el problema? Que si bé ha reduït, sí que ha canviat la forma de delinqüència, perquè el que està augmentant són, per exemple, tot el que són les lesions, les baralles, el crim organitzat, les tentatives d'homicidis... És a dir, el que està augmentant és aquesta delinqüència més violenta. Per tant, jo crec que com a ciutadania no hem d'estar... És a dir, no hem d'estar preocupats en el sentit de no generar una falsa alarma social, perquè continuem ser dels països més segurs del món.
El carrer Balmes és segur, per entendre'ns, a les 10 del matí.
El carrer Balmes és segur, Diagonal és segur, els nostres carrers són segurs. I això també ho hem de tenir en compte. Per què? Perquè al final, moltes vegades ara s'està generant molta alarma social, i ho entenc, perquè al final que hi hagi un tiroteig a via pública és alarmant, és a dir, ens preocupa a tots. Però, per exemple, si mirem les estadístiques i la gent em dirà, no té res a veure, per mi, des del punt de vista de la seguretat, sí. Si jo li parlo amb les persones, jo els puc dir a tothom que està en aquesta taula que si comparem les morts violentes per homicidis del primer trimestre amb els accidents de trànsit, tenim el doble d'oportunitat de morir per un accident de trànsit que no per un tiroteig. Mm. Però amb un accident laboral, el triple. Per tant, al final, el que ens trobem, que hi ha un tipus de amenaces que són molt visibles per la ciutadania, per tot el que implica, però que a nivell de mortalitat són de menys impacte que altres morts que són invisibles, però que tenen més letalitat.
Per tant, és una qüestió de percepció.
És una qüestió de percepció i Vull afegir que també hem de canviar l'estratègia de seguretat, que els Mossos ja estan treballant.
Val. Però quan dius això, per exemple, vol dir, seria convenient amb el que està passant, amb aquesta sensació de dir, em poden disparar ara en qualsevol moment?
No.
Que això no pot passar, eh? O poden disparar del costat en qualsevol moment. Però seria convenient més presència policial o això no és un factor que s'hagi de tenir en compte per intentar canviar aquesta percepció?
La presència policial és molt important, perquè si, ja us diré perquè hi ha determinats problemes de seguretat, que el policia és un agent més. Però a vegades necessitem altres tipus d'agents o altres tipus de polítiques. En el tema del crim organitzat, com estem parlant, el fet de que tinguem una pressió policial, que lògicament, juntament amb aquesta pressió policial, ha d'anar acompanyat d'intel·ligència policial i d'altres mesures, que ara les comentaré, és molt important, perquè ara el crim organitzat a Catalunya s'està consolidant. Quin és el problema? Que aquesta consolidació el que hem d'evitar que arreli, però sobretot si ara ja existeix un mercat il·lícit, el que hem d'evitar a totes és evitar el que nosaltres anomenem les governances il·lícites. És a dir, que el crim organitzat estigui tan arrelat en el nostre territori que entri a les nostres institucions. Per evitar això necessito pressió policial.
O a les nostres empreses, o les nostres...
Empreses ja tenen col·laboradors.
Ja n'hi ha.
Ja n'hi ha. Perquè és impossible que un mercat il·lícit... Penseu que el gran objectiu del mercat il·lícit és legalitzar tots els diners que guanyen de manera il·legal. Per tant, tot el crim organitzat té al seu abast uns facilitadors. Facilitadors que són des d'empreses que fan el blanqueig, des de persones que els hi busquen els locals per fer la plantació, és a dir, tenen els transportistes, tenen uns facilitadors.
Policies?
Jo vull creure que no.
Ja, sí, tampoc.
Clar. Tot arriba, eh? Vull dir que
clar, aquí ve el problema. Clar, aquí el problema, que... Tot arriba en quin sentit, que aleshores ens trobarem...
I acabarem amb polítics i acabarem amb tot un sistema. Final, sí, no?
O entraran els polítics primers i després la policia. No? És a dir, al final...
La màfia.
La màfia, molt bé. Ara
el
estem...
problema de la macromàfia de Bèlgica a Holanda estan en aquesta fase.
Clar, aquest és... ara nosaltres tenim el crim organitzat, l'organització criminal. El problema és que aquest crim organitzat es transformi en la màfia. Que aleshores és quan ja tenim la governança il·lícita. I això és els pitjors escenaris, perquè aleshores poder acabar amb això és molt complicat. Penseu que en la fase que ja estem, la policia és molt important, no és l'única solució, perquè jo crec que els hi fa més mal tot el que són temes econòmics que no pas treure un delinqüent. És a dir, avui en dia, de fet, l'Europol ja ho està dient. El problema del crim organitzat no és només un problema de Catalunya, és un problema d'Europa. El darrer estudi de l'Europol, que va fer especialitat en crim organitzat de fa 2 anys, deia que movia a l'1% del producte interior brut de tota Europa. Tots els guanys que tenen. Diuen, clar, és impossible. Si jo vaig contra un delinqüent, quan tregui aquell delinqüent em posaran un altre.
El sistema està creat.
Efectivament. Per tant, on haig d'anar? On els hi fa mal, que són els diners. Per tant, hem d'intentar treure'ls el patrimoni, treure'ls els facilitadors, fer més auditories econòmiques amb caràcter de judicials, i allà és on hem d'atacar.
Anem afegint aquesta conversa per entendre també com funciona aquesta màfia, el José Luis Franco, que és el director de Seguretat i expert en màfies organitzades. José Luis, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Històricament hem parlat sempre de la Camorra de Nàpols, ara hem parlat també el Joan, de la Cosa Nostra siciliana, no?, de Palerm. Les màfies dels que estaríem parlant o que s'estarien creant a Catalunya, tenen algun punt en comú?
Bueno, realment l'efecte màfia, diguem-ne, que té uns vincles que podem denominar comuns, no? Sigui la màfia que sigui. El que ens ocupa avui, si parlem de màfia dels Balcans o de l'Est, són màfies que tenen que defensar el seu territori, tenen que defensar els seus actius i la seva gent i no estaran mai en emprar els mitjans que sigui per fer-ho, vale? Que és el que estem veient. Això són coses en comú. El que sí que tenim en compte és que aquestes màfies, si parlem de màfies d'Europa de l'Est, com bé he dit durant el debat, estem parlant de màfies que han patit guerres, que han lluitat en aquestes guerres, que tenen accés a armes de guerra, i per tant són bandes que no dubtaran en emprar la màxima violència per respectar i guanyar el territori. Això sí que tenim que tindre clar, que això es tracta d'una lluita per territori i per dominar un mercat, en aquest cas el de la droga, vale? Que és un mercat que tenen que tindre i protegir d'aquesta manera, emprant la màxima violència per dir a què és aviso a navegantes, si feu mal, penseu el que es pot passar.
I Catalunya la trien pel port?
Catalunya la trien perquè és un eix de comunicacions molt bo. Tenim contacte directe amb Europa, tenim el port, I després també pensem que estem parlant que aquestes màfies estan utilitzant tot el que és, tota la costa mediterrània. No és un problema que tenim aquí. L'hem vist a Marbella, l'hem vist a Alacant, l'hem vist a molts llocs de la costa mediterrània, on tenen un fàcil de fer a ports, com és el d'Alacant, com és el de València, que no tenim que oblidar que tot això comença a aquest port, al port de València, i després també aquesta multiculturalitat i manera de viure. Tenim barris aquí a Tarragona on poden passar perfectament desapercebuts per tenir una comunitat de l'est molt pròpia, tenim ja uns lligams, per dir-ho d'alguna manera, i aquest és el punt, el que trien ells, aquest, diguem, aquest eix, que seria Catalunya, per comunicacions, per entramat social, i també no tenim que oblidar el sistema penal. Això també es té en compte a l'hora d'establir un punt de base logística. Què sistema penal tinc? És un sistema lax, és un sistema que em permet no tindre massa pena, etcètera, etcètera. Això és important també.
Perquè és comparable la situació de Barcelona amb Marsella, per exemple, històricament vinculada al tràfic de drogues?
Ara mateix no, però no tenim que pensar en que si això no posem i dediquem recursos, podem arribar. No és comparable a Marsella, amb tenir una tassa de criminalitat molt alta i aquest tipus d'assassinat ja, d'una manera, ja està a l'hora del dia, però sí que podem arribar si no parem això del principi. Quan parlem de màfies i d'aquest tipus de màfies, és quan comencen, quan tenim dades que això ja està establert aquí i que està, perquè podem parlar perfectament d'una guerra civil entre clans, els cavallers, el Jerry i un tercer, que seria el Bracar, que també estan per aquí, val? I que és una cosa que ja tenim en unes primeres, diguem, ha saltat tota la palestra, perquè això el 2015, en l'assassinat de Goran Radovan, va començar aquest conflicte de dues bandes que eren germanes i que treballaven junts. I a partir d'aquest assassinat, que aquest assassinat prové d'un cargament que no arriba al, que arriba al port de València i és segrestat per el clan del Sahari, val? I a partir d'aquí comença la guerra civil, d'aquesta que estem veient, que és un, diguem, assassinat de desassassinat. Val? Si no posem mitjans, si no posem recursos i si no destinem, com bé ha dit la Montse, a acabar amb el seu sistema financer, això pot devindre pues, que acabi no tant com Marsella, però sí similar.
És a dir, s'ha d'escanyar financerament el sistema, com deia la Montserrat.
És l'única manera. Sí. Financerament, sí. Penalment, i no estem parlant de més policia, sinó, primer, col·laboració policial al màxim, des d'Europol, Interpol, Mossos, Policia Nacional...
Sí, que aquí els Mossos també es queixaven una mica de que hi ha certes... hi ha un tema d'empremtes, no?, que a vegades no poden comparar amb empremtes
correcte.
Europees, i per tant és molt difícil de localitzar... patrons,
tot,
no?
Això, sí. Tot això beneficia els dolents, per dir-ho d'alguna manera. L'enemic és el mateix per a tots els colors d'uniforme. La qüestió és treballar plegats i establir, que ja ho tenim al CITCO, aquí a Espanya, establir un mecanisme de, on tenim un problema, destinem col·laboració i recursos, acabar amb aquest problema ara. I després també tenim que parlar del sistema penal que tenim. Llavors, el sistema penal té que començar a contemplar a atacar abans que no es faci gran aquest problema.
D'entrada hi ha un problema, com s'ha dit, d'intel·ligència, és a dir, no és un problema de més policia, és un problema de coneixement, intel·ligència i connexió europea. I jo no sé fins a quin punt, a vegades ens ha passat, que els Mossos d'Esquadra, per les actituds a vegades que han tingut per Policia Nacional i Guàrdia Civil, que són competencialment també el crim organitzat, hi ha prou informació. Això ens va passar en l'àmbit terrorista, també. Recordem, no hi ha prou informació. Per tant, la primera és tenir informació i utilitzar i ampliar la intel·ligència de saber qui hi ha i qui s'està movent. I estem en una fase no inicial, però, com s'ha dit, és una fase ja de maduració d'aquestes bandes aquí. I el preocupant és, com deia la Montserrat, no? Deia, el problema és quan això s'institucionalitza, quan s'infiltra les institucions, quan crea empreses, quan acaba creant una xarxa, i això solidifica l'organització en un territori. Això és el que s'ha d'impedir. No sé si hem arribat aquí, però estem al punt crític.
Eduard Sallent, excap de la policia, que va venir fa també un mes, un parell de mesos en el programa, ens deia que s'estan donant les condicions, no, que és el punt que estem, en què hi hagi una màfia autòctona. Autòctona vol dir, doncs això, doncs que ja hi ha empreses catalanes que participaran cedint espais per poder fer aquestes plantacions, que hi haurà policies que miraran cap a una altra banda, que hi haurà periodistes que faran no sé què i que hi haurà polítics que contribuiran a facilitar la licitació de quin no sé què per no sé quantos. I això, clar, aquest és el punt perillós, perquè si és autòctona, ja es vol dir que s'arrela. I que és un virus que entra, no? I que ja és molt difícil de treure.
Hem vist Galícia, va ser una mica això.
Clar, sí.
El problema és, veient com funcionen, normalment quan aquests arrelaments o aquestes governances il·lícites institucionals tenen com tres fases, no? La primera fase és quan arriben i tasten el territori, la segona és enviada a consolidació o consolidada. Qui hagin aquests tirotejos al carrer, no? Aquests sicaris que maten a la via pública, ja és una pista o és una evidència d'aquesta consolidació. Perquè significa que estan aquí i venen a matar aquí. Quina seria el tercer estadi? Aquesta governança il·lícita. Clar. Que a priori no estem, o no tenim indicis de que estem, però sí que és cert que si analitzem com ha evolucionat el crim organitzat a Catalunya, veiem que va cap a aquell camí.
Que això passa, bàsicament, diguem-ho, perquè la droga fa un diner molt ràpid i molt fàcil, no? I per tant és molt temptador per totes aquestes institucions que veuen com, escolta'm, si el policia mira cap a l'altra banda, doncs, hosti, si guanyo aquests diners, doncs vinga, i això va engreixant la màquina.
Clar, el problema de...
Si em permeteu, sí. Un apunt, perquè pensem que si la màfia està operant aquí, fa aquestes execucions, perquè és així com es diuen, execucions amb sicaris que no tenen por, que utilitzen armes ja no únicament pistoles semiautomàtiques, sinó que estem parlant de fusells d'assalt, com vam dir abans que he escoltat aquests 12 fusells que anaven de Figueres, això vol dir que ja tenen, diguem-ne, logística pròpia d'aquí. O sigui, pot ser que alguna empresa de transports ubicada aquí i creada aquí a Catalunya ja l'estigui fent aquest tipus de transport, perquè s'ha de fer. Ja pot ser que alguna empresa immobiliària ja es dediqui a buscar pisos que reuneixen una sèrie de requisits. Això ja està. Això tenim que pensar, que això ja està.
Ja està passant.
Si està establert, això ja està passant. Val? I està passant a aquest nivell.
Mira, Eduard Sallent, l'excap de policia, ens deia això.
Hi ha grups organitzats a Catalunya i el risc de futur que tenim és que aparegui una màfia autòctona. Les màfies que hem tingut fins ara són màfies que venen de fora. Són màfies que majoritàriament doncs, poden estar relacionades amb el cultiu de la marihuana.
Hi ha aquest risc de màfia autòctona. Perdona, digues, José Luis i després Montserrat.
No, com deia Eduard Sallent, això és que ja està passant. Perquè ja estan operant aquí, i per operar aquesta màfia necessita una logística forta. Estem parlant de contenidors que arriben a ports, estem parlant de la distribució d'aquests contenidors, estem parlant de la custòdia d'aquests alijos que tenen ells allà, la distribució cap a Europa. Tot això necessita una infraestructura que no és poca, yeah, i que no s'ha fet d'avui per demà. Això vol dir que ja estan operant en aquesta estructura. Allà on tenim que atacar, perquè això no vagi a més, i acabi, com bé heu dit, que ja ha passat, amb policies, amb guàrdies civils, amb Mossos que estan operant per ells, amb polítics que li donen, doncs, com bé heu dit, concursos per guanyar licitacions, etc. Això ja ha passat a màfies d'Itàlia, ja ha passat a un altre tipus de màfia. És el mateix modus operandi de totes les màfies quan arriba
a Galícia, que deia el Joan ara, no?
Correcte, sí, o Galícia, sí. O al sur. També, al sud també ho tenim, a Cádiz. El que Cádiz és un territori que entre Espanya i Marroc i aquesta col·laboració que n'hi ha no deixa entrar. Però aquesta gent pot ser que ja estigui treballant per al que tenim aquí, distribuint la droga que arriba per allà. Pot ser. De moment, els clans de Montenegro sempre han treballat amb Amèrica Llatina, amb Perú, Bolívia, Colòmbia, portant la droga cap a Europa i després distribuint-la cap a tota Europa. Però pot ser que ja comenci aquesta aliança, perquè té porta negocis, de treballar al sud amb les màfies del sud.
Montserrat.
Sí, el que jo volia afegir, que sobre la taula ja m'he posat, no? L'ecosistema de seguretat de Catalunya està canviant. Tenim el perill d'aquest crim organitzat, que ja està consolidat, arribi a les nostres institucions públiques, no? I comencem a crear aquesta governança il·lícita. Però tenim un tercer perill que no l'hem d'oblidar, que és que el fet de que aquest crim organitzat estigui actuant aquí a Catalunya, estiguin introduint aquestes armes, també pot generar el que anomenem la difusió criminal de les armes de foc, que és això, una democratització criminal de l'ús de l'arma de foc. Ja no quedaria reservada per les grans èlits delinqüencials, sinó que delinqüents menors també ho podrien fer. I això perquè és un perill en conseqüència? Perquè ens tornaria a canviar tot l'ecosistema de seguretat. I trobaríem, si ara tenim una seguretat més una inseguretat més patrimonial, tindríem una inseguretat molt més armada. Per tant, al final, acabar amb aquest crim organitzat no és només pel crim organitzat, sinó especialment per tot el que deriva d'aquest crim organitzat.
Jordi.
dos cosetes. Una, reforçar aquesta idea que donava Montserrat ara, que és que quan hi ha més armes de circulació en una societat, és més fàcil que aquestes armes acabin arribant a altres tipus de conflictes. I quan parlem, per exemple, de per què en Estats Units hi ha el tipus d'episodis violents que hi ha, és per la facilitat que hi ha en un accés a les armes. Nosaltres no estem en aquesta situació encara, però quan aquestes bandes, per exemple, deixen d'utilitzar una arma perquè potser pensen que en tenen una altra millor, aquesta altra arma que han abandonat pot acabar en un altre col·lectiu que fa un altre tipus de delinqüència o pot acabar en aquella localitat. I això dona un tipus de conflictes i de delictes que en un altre escenari no hi haguessin existit per la no existència d'aquella arma, aquest un punt. I el segon punt que volia comentar és, jo en veure ahir les imatges que ens mostraven la persona que presumptament havia fet l'assassinat, em va venir la sensació d'impunitat, és a dir, algú que mata a molt curta distància. Algun mitjà de comunicació va pixelar la seva cara i vaig pensar, bé, això vol dir que se li veu la cara, i efectivament se li veu la cara. És a dir, algú que està fent alguna cosa davant d'una comissaria de policia
a 800 metres d'on passarà el papa del matí a la tarda,
i que hi ha a la porta hi ha algú, i dius, bé, has d'estar molt segur per fer això, no? I això em fa pensar, no, sense entrar en la part policial, que jo crec que s'ha tractat molt bé, en la part, ens parlaves de la governança il·lícita, dir, em costarà imaginar algun partit polític que estigui en contra de posar tot el que s'hagi de posar per aprofundir en això. Tenen moltes diferències, però així com hem vist grans debats sobre el tema de la reincidència, hem de tenir un acord sobre fer possible que hi hagi un tipus de legislació que els dos especialistes han posat sobre la taula com un element clau, per tal de que aquesta empresa de transport que està col·laborant, si col·labora amb una banda d'aquestes característiques, tingui un tipus de penalització que sigui molt més gran de la que potser en un moment pot tenir. Evidentment, ja no parlem de la persona que assassina, però que tota col·laboració amb unes persones que es dediquen a aquest tipus d'actes tingui una penalització molt major de la que tenen altres tipus de pràctiques.
Mm-hmm. No, jo si amb això de la...
Digues.
Si em permeteu un apunt. Amb el tema de les armes, és una cosa que hem viscut amb la guerra del 92 als Balcans. Va començar un repunt de circulació d'armes i armes de guerra, que aquests clans és el que volen, tenir aquesta supremacia armamentística davant altres clans, o inclús la policia, com va passar fa poc a Andalusia, amb un assalt, van participar els GEO i els van rebre al GEO ja amb armes de guerra. Això està passant i passarà per els múltiples conflictes que tenim. Penseu que estem enviant armes a Ucrània. Aquestes armes, sí, arriben a l'exèrcit ucranià, tot el que vulguen, però aquestes armes després no sabem realment on poden acabar quan aquest conflicte passi. Val? Llavors és un problema que estem visquent i que viurem durant un temps, que o posem i comencem a veure què passa a les nostres fronteres i com arriben aquestes armes i fent un seguiment, o cada vegada, com està passant al sud, que estem dient, doncs, la Guàrdia Civil està sent rebuda amb AK-47 d'un calibre que els propis xalecos que porten no serveixen per aquest tipus de calibre i que no el poden fer front en una 9 mil·límetres, que és el que porta la Guàrdia Civil. Llavors tenim un problema de base molt fort. Aquest problema, de moment, com bé ha dit el company que ha parlat abans, no significa que arribi a la percepció ciutadana, perquè, com bé diu, és un crim d'execucions entre ells, però amb una AK-47 un projectil pot acabar en una nena, en un nen, a qualsevol. Aquesta gent, penseu que a Sèrbia, a Montenegro, inclús a Corfú, van utilitzar bombes Lapa per acabar amb altres dirigents de l'excel·lent rival. Això ja seria un nivell que podria, d'alguna manera, afectar-nos ja la població civil amb danys col·laterals. Vale? I això, com heu dit, requereix que els partits polítics comencin a pensar que això pot anar més i pot ser un problema a la societat. Mm.
Montserrat.
Sí, el professor Franco ha introduït un factor que jo també el vull destacar, que és la guerra d'Ucrània. Moltes vegades pensem que quanta més legalització, el delicte disminuirà. I els estudis ens demostren tot el contrari. Per exemple, per què a Catalunya va començar una de les causes de per què va començar aquest afloriment amb els delictes relacionats amb les drogues? Perquè es va autoritzar vendre cannabis de manera legal. Perquè quan tu autoritzes una activitat que en la resta d'estats és il·lícita, el que fas és un efecte crida, perquè és una manera més fàcil de blanquejar. Que és el que ara ens està passant també amb Ucrània. Estem introduint armes de manera legal per un conflicte armat, però el fet d'introduir aquelles armes de manera legal el que fa que sigui més fàcil passar al mercat il·lícit. Per tant, la normativa l'hem de pensar no només per castigar més, sinó especialment per prevenir més. És a dir, aquí el fet de que s'aprovés en el passat aquesta autorització per obrir botigues, per vendre tipus de cannabis, va ser una falla en el nostre sistema de prevenció. Perquè això va permetre fer aquest efecte crida i això va permetre que es consolidés aquest mercat il·lícit. Per tant, la norma no només ha de servir per sancionar, sinó especialment ha de servir per prevenir.
Afra.
Bueno, jo ara, tot just que estava escoltant la sensació d'impunitat, tenia potser més una pregunta, no?, que té a veure amb aquest pla, amb aquesta estratègia en el seu moment que es va desplegar i que està desplegada, que és la campai, no?, i que va tenir moltíssimes crítiques per una sensació d'hipervigilància que podia existir. També en el món polític va haver-hi un debat, i hi ha un debat força potent, però que sembla que està donant resultats i com es podria arribar a implementar en aquest nou tipus de violència i de delictes. I, per altra banda, llançar unes dades només, perquè hi ha molta gent escoltant-nos i crec que hem d'incidir sobre la idea de no alarmisme. La criminalitat ha baixat un 6%, s'ha registrat 7.000 delictes menys que el primer trimestre de l'any anterior, la delinqüència és un punt superior a l'Estat. A Madrid, per exemple, hi ha un 2,3% més de delinqüència que a Catalunya. Per tant, sense treure en cap moment o fer esment en cap moment als professionals i a les veus ponderades que estan parlant, bueno, intentar sumar aquesta idea de no fer una crida a l'alarma, a l'alarmisme, si prevenció, si actuació, si escoltar els professionals, si els propis Mossos d'Esquadra, i després preguntar al respecte de l'estratègia campai, què en penseu i si és viable o factible per aquest tipus de crim.
En la meva opinió, tenen finalitats diferents. El Plan Campai té un objectiu molt clar, que és els multireincidents, que són delictes relacionats amb el patrimoni, bàsicament. I aquests esforços del Plan Campai ja tenim resultats positius. Per què? Perquè en tot el que són els delictes patrimonials, com bé comentava l'Afra, han tingut una tendència a la baixa. Però perquè aquest tipus de delictes normalment són molt d'oportunitat. Aleshores, tens l'oportunitat de fer un furt i el comet. Si tu poses un agent policial allà davant, aquella oportunitat s'elimina. En el cas del crim organitzat, totalment que estic d'acord que ha d'haver-hi més pressió policial, però també ha d'haver-hi més intel·ligència, perquè el crim organitzat no és un crim d'oportunitat, sinó de mercat il·lícit. Per tant, són dues realitats delinqüencials que, tot i que poden tenir factors en comú, la seva forma d'operar són molt diferents. El crim organitzat, ja ho diu, és una estructura jerarquitzada, amb uns comandaments, amb unes ordres, amb una estratègia. Aleshores, hem de lluitar contra l'estratègia. En canvi, en el Plan Campai, que és més contra els multireincidents, una persona que va pel carrer, veu un turista i aprofita l'ocasió per intentar-li robar, que aquí, aleshores, és aquesta oportunitat fa que la intervenció sigui diferent.
Val.
Deixeu-me res, 2 minuts per la publicitat i ara seguim parlant.
Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
Maria, els tens?
Oh, fa un any que els preparo.
Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
O sigui, ja bufo.
Bufa! Bufa!
Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Ahir el Jordi havia de penjar un quadre.
Ai.
Li vaig dir, segur que sabràs fer-ho? I ell, sí, sí, cap problema.
Ai, ai, ai.
Forada la paret? Ja que hi som, la canonada que passava per allà. Sort del RAC. Ens van arreglar la canonada i van penjar el quadre.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viu amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
Adéu, Andreu. Toco el 2. Fins demà, bacallà. Adéu-siau.
Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça.
Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento, Don Simón.
I ara, tasta el blanco de verano, Don Simón.
El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Baltasar Garzón, el pare a peles. I les mamarazzis, a col·lapse, amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Hola a tothom, sóc Carles Porta.
Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació.
Un nou capítol viatja fins a un dinar familiar a Austràlia. A taula, un filet Wellington. Amagats entre la pasta de bolets, uns fongs mortals. Tres convidats moren i una pregunta queda oberta. Accident o crim?
Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, el director de Delphi i expresident d'Esquerra Republicana, Joan Puigcercós, la sindicalista Afra Blanco, l'advocat Ignacio Rigau i el doctor en Humanitats i expert en moviments socials, Jordi Mir.
I també a Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona, i també el director i de Seguretat i expert en màfies organitzades, José Luis Franco. José Luis, els Mossos estan buscant encara l'home que hi va matar un altre al carrer Balmes de Barcelona. Això és d'esperar que hagi fugit o que estigui amagat prop del lloc dels fets? Com operen habitualment?
Bueno, habitualment, com vam veure pues a la resta d'execucions que han hagut, aquesta m'ha semblat una miqueta, com s'ha fet, una miqueta crec que ha sigut una algo no molt preparat, perquè davant una comissaria que era descoberta, sabent que hi ha càmeres, que estigui aquí amagat, jo crec que sí, perquè la seva foto ja estarà a tots els aeroports i a tots els llocs. Jo crec que aquest home està amagat per aquí o ha marxat a qualsevol punt, o pot ser que hagi pujat del sur i ja una altra vegada hagi baixat allà perquè no haurà tanta pressió, perquè aquí ara mateix pues, hi ha una pressió de buscar-ho i trobar-ho i donar amb el seu paradero. És probable que hagi baixat, però m'ha semblat una miqueta una execució no molt preparada per com, on ha sigut i com ha sigut, i el més segur és que aquest estigui o ja per algun punt de la Costa Daurada, de la Costa del Sol o el Sur, perquè dubto que ha anat a l'aeroport a agafar el primer vol, el que es diu sicario d'ida i vuelta, molt comú a l'Amèrica Llatina, però jo crec que estarà amagat i que estarà per aquí, per com ha sigut i com s'ha fet.
I perquè operen sols habitualment.
Sí, aquesta gent, les ordres, aquesta gent normalment no poden matar algú perquè volen. Aquesta és una ordre que ha vingut des del cap d'operatiu del clan, que pot ser a Sèrbia, allà a Montenegro, i que li diu a qui té que matar i quan té que matar-ho. Per què? Perquè segueix una política de la por. No? Un assassinat indiscriminat pues, no tindria ningú missatge. Aquest assassinat ha sigut aquesta persona perquè ha fet alguna cosa que amb el seu codi de conducta és igual a mort. Val? Llavors s'ha buscat el moment i se l'ha matat, val? Se l'ha executat. Val? Això no, ja et dic, és una cosa comú a la màfia. La màfia no pot matar així perquè sí, perquè té que donar un missatge. Això també ho hem vist a grups terroristes. Grups terroristes que quan han fet un tipus d'assassinat sempre ha tingut un missatge. Aquest l'hem matat per això, o perquè s'ha acusat a favor d'això, o perquè ha fet aquesta operació. Aquí ha passat el mateix. Aquest home, sense dubte, el mort, havia fet algo contra l'altre clan i era, al seu criteri, mereixedor de la mort. Val? Perquè és l'únic que pot ser. Aquesta gent no pot deixar res sense la venjança oportuna, perquè si no seria un sinònim de feblesa. Llavors, l'amor ha sigut perquè ha fet alguna acció que ha anat contra el grup.
Montserrat.
Jo, a mi també em crida l'atenció, com ha comentat el Franco, com s'ha executat. Perquè sí que és habitual que quan operen els sicaris ho facin de dia, perquè lògicament són uns delinqüents que han de fer caça a una potencial víctima.
Sí, però jo això no ho entenc. Si no és més fàcil anar a casa seva a la nit sense fer soroll, acabes, te'n vas i tens almenys 5 o 6 hores per fugir? Això és el que he vist a les pel·lícules, vaja.
Però la pràctica és, tu estàs esperant a que surti i quan el tens localitzat el mates i te'n
vas.
I és molt més fàcil localitzar.
Però mates al costat d'una comissaria de policia... Un dia que hi ha una...
Però precisament el dia era bo, perquè tothom estava a l'altra banda.
Ja, això és veritat. Però clar, hi ha molta policia també infiltrada, no?
Però a mi també el que em va cridar l'atenció, que si us fixeu no porta guants, deixa l'arma...
I deixa l'arma allà amb un casc o una parada de bus.
Sí, jo també ho veig com... Estic d'acord amb el professor Franco, com poc habitual o poc professional, perquè normalment aquests sicaris van a per al seu objectiu i intenta blindar-se perquè no els agafin amb ells. I aquesta persona, en canvi, veiem, per les imatges que veiem, no es detecten que porti guants, deixa l'arma al costat, amb el casc que portava, que tu dius, ostres, quin modus més operandis, que igual que fer-ho de dia, en plena llum, sí que és més habitual, aquesta, per dir-ho així, com aquesta inexpertesa, sí que crida l'atenció.
Sí, Montserrat, o sigui, ha passat 24 hores, és a dir, molt descuidat, però ha passat 24 hores i no sabem res.
També és fàcil amagar-se. Si tu tens alguna persona que et
sense
pot...
Sense cas, sense... Vas així amb cara descoberta i és fàcil amagar-se.
Si s'estàs tancat en algun lloc.
Amb 6.000 agents pel carrer pel Papa.
Però si tu estàs en un domicili i no et troben.
Terrorista 4 sobre 5.
Si estàs en un domicili i no et troben.
Clar, això és el tema, no? Que és el moment idoni. Posa un missatge que pot ser davant una comissaria. Mireu fins on puc arribar. Pot ser, com m'he dit, de dia. No t'amalis, trobaré igualment. Val? I després aquest normalment, com va passar a Bolívia amb l'assassí de Radovan, portava documentació falsa a Argentina. Llavors, pot ser que aquesta gent també es mou amb documentació falsa. Aquí anem al que deien abans de la importància de la intel·ligència, de combinar les dades i trobar i compartir aquestes dades. Llavors, no és tan fàcil això. I penseu que en el moment on la màxima atenció està al Papa, és el millor moment per fer qualsevol cosa.
Bé, sí, sí, el que deia el Joan. No, jo ho veig... En fi, no ho sé. M'enganxarien ràpid, diguéssim. No. Està clar. Ignacio.
Doncs, tot plegat, em recordo una mica també que potser estic errant completament perquè jo no sóc criminòleg, però la situació de les màfies italoamericanes de Nova York, especialment, dels 70 als 90, que estaven superimplantades, es parlava efectivament d'una narcosocietat, i de fet anava més enllà del narco, també es parlava del pizzo, de l'extorsió, de la infiltració en sindicats, en negoci, etc. I aquí, en el fons, el que ens trobem, o almenys per experiència personal, ens trobem una cosa que va a camí de ser molt similar. És veritat que el tiroteig, i com a tiroteig, està molt contingut, però la droga està present a tot arreu, ja no només, especialment la marihuana, ja no només en una situació, crec jo, de certa, diguem, despenalització social, el que s'anomena desuetudo en dret, és a dir, no es considera una droga perillosa com si es considera o es pot considerar més preocupant l'heroïna, per exemple, o fins i tot la cocaïna. Tenim fins i tot clubs canàbics on és molt fàcil apuntar-se i fer consum allà, i tenim l'aparició de la droga en tot arreu, ja sigui, per exemple, pisos llogats que s'utilitzen per cultivar droga. Per exemple, narcopisos utilitzats pel consum en concret. I fins i tot l'aparició de droga de forma a petita escala, fins i tot que ni tan sols és penal. El tràfic de droga a partir de certes quantitats és considerat un il·lícit administratiu i, per tant, no activa totes la reacció del sistema criminal o penal. I a mi el que, com en el cas de Nova York, no, el que em ve una mica a la ment és potser el que hem de fer és innovar, ja sigui legal o fins i tot, diria, criminalment. En el cas de Nova York, el que van fer és començar a implantar escoltes, no? El que van punxar telèfons i van començar a escoltar els mafiosos. No sé si aquí hem d'anar a un punt més enllà. Per exemple, s'ha parlat més d'una ocasió, almenys en el context europeu, d'anar eliminant progressivament el diner en efectiu, no? Els diners en efectiu per poder rastrejar tot de forma electrònica. No sé si és la solució, només ho comento. O, d'una altra banda, anar, si no cap a la restricció o la repressió, cap a la legalització, però amb cara i ulls. És veritat que l'experta, i de fet volia recabar l'opinió dels dos experts, deia que la legalització a través de clubs canàbics, que va ser una legalització tàcita, i diria fins i tot molt maldestra, no ha ajudat gens, però una legalització a l'estil potser portuguès o molt controlada a l'estil holandès, potser el que permetria, o el cas, si no m'equivoco, va ser l'Uruguai, seria desapoderar les màfies, les bandes criminals, per introduir-lo dins d'un mercat regularitzat i normal. No sé si aquesta seria també una opció, o potser és una idea completament ridícula i estic ficant la pota, no sé com dir-ho.
Bé, ara mateix compareix Albert Batlle, regidor de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona. El sentim.
Aquesta és el que estàvem dient abans.
No, el sentim, perquè estan sortint a matins. Allà buscar la senyal per donar-la a... Albert Batlle, que diu que cal revisar les normes penals pel que fa a la tinença d'armes, tal com estàvem apuntant ara, tot i que això és bastant incontrolable un cop les armes ja són a dins. És problemàtic. Avui t'hem passat també, la consellera ha convocat una reunió d'urgència a la tarda per valorar també la situació. Sentim Albert Batlle, tercer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
Crec que ens hem de posar tots molt seriosos. Nosaltres ho vam fer-ho quan vam parlar de la multireincidència i ara amb molta més empenta ho hem de fer-ho en relació en aquests temes. Afortunadament, la vida de la ciutat va continuar funcionant. Aquest va ser un fet lamentable, absolutament, però que en qualsevol dels casos no va interferir en el normal funcionament del que era l'objectiu de la jornada, que era els actes al voltant de la inauguració de la Sagrada Família i de la presència del Sant Pare.
Bon dia, Benet Iñigo, de RAC1. Fa una estona parlava de l'acte de la Sagrada Família i la imatge que dona per la ciutat, l'orgull de ciutat. No sé si aquests tres tirotejos mortals en tres setmanes doncs creu que perjudiquen la imatge exterior de Barcelona. I d'altra banda, la Guàrdia Urbana va ser pionera a l'hora d'implantar dispositius per detectar armes blanques, amb aquelles pales detectores. No sé si es pot fer alguna cosa semblant o heu pensat alguna mena de dispositiu de cara doncs, al problema de les armes de foc, que sembla que cada cop tenim més tirotejos.
Està clar, hi ha una normativa molt rigorosa. Així com amb les armes blanques jo crec que és més difícil, perquè doncs, vas a una ferreteria i pots comprar una navalla, però en canvi potser s'ha de revisar la legislació sobre la tinència d'armes de foc. Aquests són dels temes que evidentment haurem de reflexionar i sobretot haurà de fer-ho a qui li correspon, que és el govern de l'Estat i en l'exercici de les competències que té atribuïdes al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya. I la imatge de Barcelona, evidentment, jo crec que supera molt aquest tipus d'aconteixements, que ja tenim una certa edat i una certa experiència en aquests temes. També recordem atemptats mortals que es van produir a Barcelona a les hores immediates de la designació de Barcelona com a seu olímpica. Doncs són temes que en ciutats denses i intenses com Barcelona malauradament es provoquen, però que en qualsevol dels casos la mateixa ciutat ha de ser capaç d'afrontar-les amb decisió i amb determinació, com crec que s'està fent.
Són paraules d'Albert Batlle, tercer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona. Perquè ara que l'Ignacio citava Nova York, la màfia de Nova York, com es va acabar amb la situació de delinqüència i de crim que hi havia organitzat a Nova York? José Luis.
Bueno, a Nova York se'n va acabar doncs, fent primer una operacions policials de gran alçada, amb creació d'unitats específiques que anaven i recolzament de totes les agències per anar contra aquesta màfia, canviant punts del sistema penal i acabant amb els seus comptes. Pensem que van
per tant, la fórmula ja la tenim, diguéssim. Això està, ja hi ha una experiència prèvia.
Si aprenem de la història, que com jo dic, la història de la sucessió sucessiva de sucessos sucedidos sucessivament, tenim res nou sota el sol, no? Són coses que ja han passat i que continuaran passant, perquè abans deia, podem canviar i establir que la droga, o sistemes perquè la droga sigui per treure aquestes màfies de la droga, però es dedicaran a altres coses, perquè el seu modus operandi és la droga. Pensem que aquestes màfies que estan operant ara, aquests dos clans, el Scavage i el Salgari, part del Salgari són gent que venia dels Pink Panthers. No sé si sabeu o recordeu el seu nom, que eren experts en atracament de joieries, que van atracar al Passeig de Gràcia, aquí joieries van caure aquí, i a Abu Dhabi van entrar en un centre comercial en cotxe. Són gent que porta en el seu ADN viure d'aquesta manera. Llavors, i cada vegada tenim que els grups criminals són més, diguem, polifacètics a l'hora de dedicar-se ja no solo a una cosa, sinó es dediquen al tràfic d'armes, al tràfic de drogues, al blanqueig de capitals, etcètera, etcètera, etcètera. O sigui, que si no es dediquen a la droga, es dediquen a una altra cosa.
Montserrat.
Llavors, jo sí, crec que tenim que fer, com ben deia abans, juntar tots els que tenen poder decisori com són els grups polítics i fer atacar, diguem-ne, aquest sistema abans que això arribi a un punt que la corrupció ja es fiqui dintre d'aquests òrgans decisoris públics i sigui pues, una bassa d'oli, no?, per aquesta gent.
Si volem acabar amb les armes, si volem acabar amb la violència, hem d'acabar amb el negoci. En aquests nivells és la solució. Perquè, al final, el crim organitzat, i ara ho apuntava el professor Franco, si no es dedica a armes, es dedicarà a robatoris, de fet es dediquen. Per tant, al final, què és el crim organitzat? És una multinacional de la delinqüència. Per tant, hem de pensar en modus econòmic. Ara apuntava, no? Serviria el pla d'AGA per a les armes? Doncs segurament no. Perquè el pla d'AGA, que està pensat per armes blanques, està pensat perquè tothom, sempre ho comentem, pot tenir accés a aquesta arma blanca, podem anar pel carrer amb una arma blanca, i aquesta pressió policial i veure si portes una arma és amb uns resultats positius. La gent no anem pel carrer amb armes de foc. Ni tenim accés, per sort, a armes de foc. Però per què no tenim accés? Perquè tenim una norma preventiva. Perquè a Espanya està prohibit tenir armes. A diferència dels Estats Units, com abans apuntàvem, on no només està permès, sinó que és un dret constitucional. I això què implica? Que tenim 10 vegades més homicidis als Estats Units que aquí. I que aquests 10 homicidis, el 75% és amb armes de foc, que aquí no els tenim. Per tant, actuar amb el pla d'AGA, és a dir, intentar que una política que em serveix per un tipus de delinqüència em servirà per tot, és un error. El pla d'AGA no em servirà per les armes de foc perquè tenen una perfilació diferent, estan en diferents mans. Si volem acabar amb les armes de foc, amb la situació que tenim actualment en Catalunya, hem d'anar contra la multinacional de la delinqüència. I, per tant, hem de pensar en mesures que econòmicament els hi faci mal. I això s'ajunta amb normes, amb temes, el que diem, els desnonaments. És a dir, el fet de que siguin tan lents desnonar, ells ho saben. Aleshores, els hi surocupa llogar o una casa molt gran per fer plantacions, inclús deixen de pagar, perquè saben que fins que arriba el procés judicial ells han fet els seus números, els seus balanços econòmics, i els hi surt a compte. Per tant, remarco, l'estratègia ha de ser diferent per afrontar el repte de l'arma blanca amb el repte de l'arma de foc.
Una comparació que potser a orelles d'algú podria semblar una mica excessiva, però en les últimes setmanes vam sentir, vam republicar doncs, que alguns fons d'aquests que popularment s'estan anomenant voltors començaven a plantejar-se marxar de Barcelona o de Catalunya i que fins i tot havien fet algunes operacions en, en aquesta direcció. Això per què? Perquè s'havia endurit la normativa o s'estava plantejant endurir la normativa sobre les oportunitats de negoci d'alguns d'aquests fons. Alguns d'aquests fons, en els seus països originaris, no poden fer aquest tipus d'operacions perquè la normativa ho impedeix i es desplacen fins a països, fins a ciutats, on això sí està permès. Això enllaça perfectament amb el que ara es plantejava de si volem acabar amb les conseqüències hem d'anar a la causa, i la causa en aquest cas és el negoci, no? Diem, si som capaços, que això no treu tota la intel·ligència, tota l'operació conjunta a nivell europeu, policià, bam, bam, tot això, de dir, si tu no veus oportunitat de negoci, deixaràs aquesta activitat. Ara, et desplaçaràs a un altre. Llavors el que haurem de fer és, quan trobin un altre espai, diguem-ho així, interessant per fer les seves operacions, tornar a actuar. Però diguem, aquí s'ha d'actuar decididament sobre aquell espai que els està donant uns grans beneficis. I com que aquests beneficis són molt grans, es poden permetre aquest tipus de comportaments que estem veient.
Mm. Joan?
Jo el més preocupant és que, clar, tot això és transnacional. I que aquesta gent tenen santuaris a fora, és a dir, els de l'est, albano-kosovars o montenegrins, que s'especulen en aquest cas, tenen la seu, no tenen la seu, l'operativa segurament no és aquí. En el cas que jo insisteixo...
La globalització de la màfia.
Que és el més perillós que hi ha a Europa en aquests moments i creixent, que és la macromàfia, que és la que s'ha instal·lat des de Marroc cap als Països Baixos, o en aquest cas també Bèlgica, té santuaris al Marroc. Per tant, això és donar a l'actuació de la europea, però no digui internacional en majúscules, perquè si no, des de Catalunya poca cosa podem fer. És a dir, que és, com, jo no em canso de dir que gent entra i surt, no? Que no és tan fàcil.
Però si bé estic d'acord que la seu potser no la tenen a Catalunya, sí que tenen sucursals.
Vale.
I hem de lluitar contra les sucursals. Mm. I hem de lluitar contra les sucursals que possiblement no acabarem amb el negoci, però el traslladarem fora de Catalunya. I des del punt de vista de la seguretat global no és l'escenari ideal, però des del punt de vista del que em preocupa de Catalunya sí que és l'escenari ideal. Per tant, hem de lluitar contra aquella sucursal.
No, pots treballar també perquè hi hagi unes aliances més globals, no?
Efectivament.
Europees, en aquest sentit, per fer un marc molt més fort, més enfortit. Si les penes fossin molt dures a Europa i s'ataqués el negoci d'una forma molt contundent, però doncs se n'anirien a un altre país.
Estem en una cosa que es diu Unió Europea i estem demanant que estem, més col·laboració.
Estem
no?
regulant unes... els taps d'ampolla de plàstic.
La Unió Europea
sí,
té, té unes llacunes amb alguns aspectes de manca de col·laboració.
No, i sobretot amb seguretat, que és, és el gran tema que la Unió Europea sap que s'hi ha de posar.
La Unió Europea és un enigma en si mateix. Un dia hauríem de parlar, no? Perquè hi ha unes llacunes, donem per fet que hi ha un espai europeu, però estic segur que aquí no hi ha una col·laboració al 100%.
Els Mossos saps que aixaven, van venir aquí i van explicar que...
La traçabilitat que
no
de la
poden exacte, no poden traçar el delicte, no poden, no tenen les eines.
Clar, explicaven això, no?, amb l'entrevista que vau fer al comissari Chacón, no?, que potser amb les impremtes dactilars sí, però tot ho queda el tema d'arma de foc, no. Aleshores implica... Clar, això és un punt positiu, és a dir, això és un element favoridor per les nostres multinacionals delinqüencials, perquè saben que com no li podem fer la traçabilitat és molt difícil agafar-los i necessitem aquesta cooperació, és lògic.
És Montserrat Iglesias, director de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de l'Autònoma, gràcies per acompanyar-nos. I també ens ha acompanyat José Luis Franco, director de Seguretat i expert en màfies organitzades. Que vagi bé, José Luis, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Farem una pausa i anem cap al Raval per veure com es desperten l'endemà de la visita del Papa. Ara tornem.
Connectem ara amb el Corte Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
Hola, bon dia. Arriba la venda privada del Corte Inglés, tan sols fins al 15 de juny, amb descomptes en més de 1.000 marques de moda per dona, home, infantil, llançaria, accessoris, sabateria, esports, llar... De vegades, un bon dia comença amb un bon despertar al llit. Per això tens una selecció al 30% de tèxtil per la llar en marques com Yves Delorme, Bassols, Ralph Lauren i Boss. A les vacances, si una cosa s'agraeix, és que es té temps per cuinar. Demostra les habilitats culinàries amb estris de cuina de marques amb fins al 20% de descompte, com WMF, la selecció al 20% de Vistalegre i Villeroy i Boc, i fins al 30% en tot Le Creuset, i una selecció del Corte Inglés. I per donar un aire nou a la casa, tens una selecció de marques de sofàs i butaques amb el 15% de descompte. Tan sols fins al 15 de juny a la venda privada, exclusiva per clients amb targeta al Corte Inglés, a la botiga web i app. Consulta les condicions. I recorda-ho, aquest diumenge les botigues del Corte Inglés de la plaça Catalunya, la Diagonal i el supermercat de Francesc Macià estaran oberts de 12 del migdia a 8 del vespre perquè puguis fer les compres amb comoditat. Doncs res més per avui. Adeu, fins demà.
El matí de Catalunya Ràdio.
Ho sents? És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a bbva.es.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb IBP.es promo Catalunya.
Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a Seat.es.
Soc en Joseba, de Carlàs. Tens un impacte al parabrisa?
Ja fa dies que l'hi tens, no?
Va, és petit, no passa res. Doncs es pot trencar si no l'arregles. Demana cita a Carlàs.es i en 30 minuts et repararem el parabrisa.
Carlàs canvia... Carglas repara.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe.
20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
Per aprofundir en tota mena de temes.
Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. La tarda de Catalunya Ràdio.
Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així, d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Ets una genocida del temps.
La millor hora del dia.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.